Radio Estel.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Bona tarda. Com deia Napoleó Bonaparte, en les coses pràctiques de la vida, la desconfiança és el que ho complica tot. Els grecs han retirat 1.200 milions d'euros de les entitats bancàries en dos dies i mig, d'inestabilitat política i de la possible sortida de l'euro. Totes les institucions mundials i europees declaren que no volen que Grècia es vegi en aquesta situació i també valoren els diners que perdrien en inversions. Però tots apunten que és una possibilitat plausible. Enmig d'aquest estat de pànic, la prima de risc va arribar ahir a 500 punts, línia d'intervenció, i tanmateix avui sembla que el dia s'ha aixecat millor i el Tresor Públic ha col·locat ja 2.493 milions d'euros en bons i obligacions enmig de la tempesta financera i de dades de recessió. A tot això no ha ajudat el Premi Nobel Paul Krugman, que ha declarat en el bloc d'opinió del New York Times que, segons la seva opinió, Grècia sortirà de l'euro, es produiran retirades massives de diners a Espanya i Itàlia, i que, en conseqüència, els governs hauran de limitar la disposició de diners i la desviació de fons fora del país. En poques paraules, l'anomenat corralito. Per la seva part, el ministre d'Economia espanyol ha rebutjat aquesta possibilitat titllant-ne d'irracional. Tots aquests temes seran alguns dels que tractarem a la nostra tertúlia, en la segona part de Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, perquè abans volem parlar d'un tema de fons, un tema que, si bé no sembla tan urgent, sí que és molt més important i latent. Parlarem de l'agricultura, la ramaderia, la pesca i el món rural en el marc de l'economia de mercat. I avui tenim la sort, l'honor de trobar-nos amb l'honorable senyor Josep Maria Pelegrí, conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Medi Rural de la Generalitat de Catalunya. Escoltem, però, abans l'editorial feta per el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres.
Fins a mitjans del segle XX, la majoria de la població vivia en viles i pobles, i fins i tot en masies aïllades. La mecanització i modernització de les tasques agrícoles i ramaderes, així com la construcció progressiva d'una xarxa capil·lar de comunicacions, han capgirat la situació. La població agrària s'ha reduït dràsticament i la mà d'obra excedent del camp s'ha anat concentrant a les ciutats. Aquesta és una tendència mundial que comporta el perill de la desertització del món rural. Ens convé a tots que la gent que viu en el camp s'hi guanyin la vida i puguin viure amb uns mínims de dignitat. I ens convé perquè els pagesos exerceixen diverses funcions estratègiques. Primerament, ens garanteixen uns mínims de subministrament d'aliments. En segon lloc, perquè són cuidadors bàsics del territori. Conreen les seves terres i les dels pagesos absents, evitant la seva conversió en bosc salvatge. Netegen i mantenen els camins oberts i així fan prevenció d'incendis. I, finalment, també són els pagesos els que presten serveis d'allotjament, de carburants, entre d'altres els habitants de les ciutats, quan van a gaudir de la natura i del món rural en les seves vacances i caps de setmana. Per tot això, i des de bon començament, la Unió Europea s'ha preocupat de la subsistència dels pagesos i ramaders. Per aquest motiu, des d'un inici es va crear el que es denomina com a Política Agrària Comú, o PAC, que és un conjunt de mesures destinades a la protecció del món agrari. La PAC ha anat evolucionant a mesura que les circumstàncies han anat canviant. Primer, era una garantia d'uns preus que asseguraven uns ingressos mínims als pagesos i el subministrament d'aliments. Però justament amb aquesta iniciativa vingueren els problemes d'excedents de producció. I d'aquesta manera es van anar posant diversos límits: quotes lleteres, subvencions a l'abandonament de terres, arrencar vinyes i moltes més. L'ampliació de la Unió Europea a nous països, preferentment agrícoles, com els de l'est excomunista, sumat a la mundialització de l'economia i a la supressió o reducció de barreres dins del comerç internacional, han obligat a adaptar les orientacions de la PAC a una nova realitat. A l'octubre de 2011, la Comunitat Europea va presentar un paquet de mesures que han de configurar el nou model de la futura PAC a partir del 2014. Els objectius bàsics són fomentar la competitivitat de l'agricultura, la sostenibilitat i l'equilibri territorial, Per assolir-los, ha plantejat la reformulació de tres instruments principals. En primer lloc, dirigir els pagaments directes als pagesos que cultiven la terra, i no a les societats o persones no vinculades a l'agricultura. A més, s'estableixen límits per beneficiaris. Es proposa que aquests pagaments s'incrementin un 30% amb el que s'anomenaria pagament verd, entès com la compensació pel subministrament de béns públics mediambientals. En segon lloc, reforçar la competitivitat, millorant la concentració de l'oferta. En tercer lloc, apostar per una política de desenvolupament rural forta i focalitzada en l'obtenció de resultats tangibles per al medi rural. Vetllem, doncs, perquè la definitiva PAC, que regirà a partir del 2014, permeti estabilitzar a un sector que des de fa uns anys està subjecte a uns preus molt baixos i inestables i a unes rendes escasses. Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Love is a thousand times stronger than me, stronger than you. Well, if you wanna be a soldier, go marching.
Honorable senyor Josep Maria Pelegrí, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Rural de la Generalitat de Catalunya, benvingut a Plusvàlua, moltes gràcies.
Moltes gràcies, ben trobats. Moltes gràcies.
Parlem d'un tema profund del
sí,
territori.
Sí, molt, molt profund, molt profund i molt estratègic també. Com s'ha dit en l'editorial, l'agricultura, la ramaderia, la pesca, l'alimentació, el medi natural és un tema estratègic de país perquè necessitem que hi hagi activitat i que per tant aquesta activitat estigui desenvolupada arreu del territori i amb una intensitat que ens permeti sobreviure com a societat, no com a comunitat.
A més, en un moment en què sembla que la indústria financera doncs està en l'estat en què està, la construcció encara està més baixa, podríem dir-ho, i a més la indústria té dificultats i fins i tot les últimes dades d'exportació són delicades, l'agricultura podria ser, també hauria de ser una via com a mínim de desenvolupament.
Bueno, jo sempre ho he dit, el món de l'agricultura, ramaderia, pesca i de l'agroindústria, el món de l'agroalimentació en general, és un món que ens porta a una estabilitat prou forta. És un sector anticíclic, per tant, no, aquest no és un sector que estigui en crisi. Això no vol dir que hi hagi empreses que ho passin malament i que hi hagi productors, per entendre'ns, que després en parlarem, que tinguin dificultats, no? Però no és un sector que estigui en crisi en aquests moments. És, jo crec, el principal sector exportador del nostre país. Estan exportant a molts països i, per tant, té una activitat econòmica molt important i, per tant, doncs és un sector de dinamització econòmica i de generació d'ocupació, per tant, estratègic.
Senyor Pelegrí, com veu el futur d'aquest sector en un moment en què també les relacions amb Europa són delicades i que potser tot el conjunt estratègic que s'ha anat parlant i s'ha anat treballant durant els darrers anys pugui veure's dificultat?
Bé, jo veig un sector molt, molt potent, molt fort, molt sòlid, amb una gran base social, territorial i econòmica, i per tant és un sector que a mi em genera molta confiança i a més genera molta expectativa en positiu, perquè és un sector que teòricament no s'acabarà. Nosaltres mengem cada dia, tota la població menja cada dia. Mal aniria que no mengéssim, perquè llavors acabaríem tots allò una mica malament, no? Per tant, és un sector que té futur i és un sector que, en la mesura que és capaç, s'innova, es reinventa, fa la transformació i, per tant, ha estat present en totes les revolucions que hi ha hagut a la història de la humanitat. L'agricultura ha estat present en totes elles, no? Em sembla que al començament de la intervenció de l'editorial del senyor Ignasi Ferreres es deia, es feia referència, no? Abans els pobles eren nòmades i, per tant, anaven d'aquí cap allà buscant precisament l'alimentació i l'aigua. Quan trobaven l'aigua i l'alimentació i podien consolidar una comunitat allò més estabilitzada, es quedaven i feien arrels allà on es quedaven, que era on produïen els aliments i on hi havia l'aigua, no? Per tant, l'alimentació ha estat sempre, i la producció en conseqüència, ha estat sempre un element molt, molt identificador de la raça humana, de la humanitat, i ha generat moltes guerres també i molts enfrontaments, no?, entre comunitats, perquè el menjar és una cosa que és necessària, per tant, jo veig un sector, insisteixo, molt bo, molt potent, molt fort, molt exportador i amb una gran capacitat, per tant, una esperança de futur.
Algunes vegades hi ha hagut una mica de conflicte, potser ètic o de o de consciència de veure que algunes normes o algunes europees feien veure que muntanyes de menjar s'havien de tirar o i en un moment en què ara estem en crisi. Com està aquesta situació?
Bueno, jo, té raó vostè, quan diu hi va haver una època, vamos, en què l'excedent del producte que no es podia vendre o col·locar en els mercats s'havia de llançar, hi havia les retirades, aquestes retirades doncs, van ser uns moments difícils de decidir on van, si van al suc, si van a la beneficència, si van a etcètera, no? I és veritat, i nosaltres el que s'ha fet fins ara, parla vostè de fa uns quants anys, el que s'ha fet ara o el que s'ha intentat és una mica estabilitzar les produccions i, per tant, que no produïm massa més del que nosaltres podem col·locar en els mercats, perquè al final s'ha de llançar, i si s'ha de llançar, doncs no té cap sentit que es produeixi més, no? Aquí jo crec que hi ha un recorregut a fer, no?, en el que és l'economia social de mercat. Escolta'm, si es pot produir, s'ha de produir, i el que s'ha de fer és intentar fer arribar aquell producte potser excedentari a les persones que ho necessiten, no? Hi ha unes contradiccions en la nostra societat que són importants. Nosaltres ara som 7.500 milions de persones al planeta i l'any 2050 serem 9.000 milions de persones, no? Per tant, hi haurà 1.500 milions de persones més. Si això ho quantifiquem en aliments, això és espectacular, la necessitat d'alimentació que hi haurà, no? I, en canvi, nosaltres estem regulant la producció i vostè no produeixi tant, no? I hi ha molta gent que està molt indagant, és aquests dos mons, no?, que hi ha avui i que porten a contradiccions tan flagrants com aquestes. Per tant, el que hem de fer és intentar buscar un aprofitament de les coses que es poden produir amb tota normalitat, sense forçar absolutament res, ni la natura, ni el que és la ciència o la recerca o la tecnologia, però hem de donar sortida a tot això. No pot ser que un món tan competitiu, tan tecnològic com el que estem vivint, tingui gent que es mori de gana. No es pot entendre això, no? Per tant, hem de redimensionar i hem de redirigir què fem amb tot això.
I com vostè deia, l'agricultura, la ramaderia, el que és el menjar, és el sector una mica estratègic. Com estan les polítiques PAC actualment en Europa?
Estan generant una gran preocupació als sectors. La política agrària comuna és una, vinculada a l'agricultura i ramaderia, i la política de pesca és una altra, vinculada a la pesca. Són documents que s'han presentat que nosaltres no compartim, ni en l'agricultura ni en la pesca. Són documents agressius per Catalunya, pel nostre país i pels nostres sectors, per una raó tan senzilla com és que Europa és diversa i és plural. I Europa no té la mateixa dimensió al nord d'Europa, al centre d'Europa, al sud d'Europa. I, per tant, aquí hi ha un element que és molt important. En la mesura que tu tractes a diferents realitats de manera igual, estàs discriminant. Per tant, si nosaltres, que som diferents dels nòrdics o dels centroeuropeus, tu em tractes igual, m'estàs discriminant. A mi amb ells, però en tot cas, si el tracte que tu fas a tots beneficia els nòrdics, a qui em discrimines és a mi, no? Perquè tots som diferents, no? I és obvi que en l'àmbit de l'agricultura, per exemple, o en l'àmbit de la pesca, hi ha una pesca mediterrània, que és una pesca diària, que surt a un màxim de 12-15 milles, que torna a casa, que és una empresa familiar, que és una empresa
que no és
doncs,
agressiva,
petita,
no?
Que no és agressiva, que és... I aquesta pesca s'ha de tenir en compte quan fas una política de pesca comunitària d'Europa, perquè existeix aquest tipus de pesca en tot el que és el Mediterrani. Temes atlàntic, són vaixells molt més grans, són vaixells que surten 3 mesos fora o 6 mesos fora, que el peix que capturen al mar el transformen en el propi vaixell, que per tant pràcticament no arriba peix fresc d'aquest tipus de pesqueries a l'Atlàntic a costa. Per tant, clar, són dos pesques completament diferents. Quan tu dius, escolti, s'ha de pescar, per exemple, el que passa, no? La política de pesca diu, aquells vaixells de més de 12 metres d'eslora queden exempts de les ajudes europees en l'àmbit de la pesca. La flota catalana, un 95% de la flota catalana, té més de 12 metres d'eslora. Per tant, aquesta disposició elimina la possibilitat de que rebin ajuts el 95% dels vaixells catalans. Això és admissible. I Europa ha d'entendre que hi ha una pesqueria al Mediterrani que té aquest tipus i aquestes característiques de vaixells perquè poden fer més, ara estem fent la pesca turisme, etcètera, etcètera. Clar, no pot ser. No, Europa no pot, ja no dic girar l'esquena, sinó perjudicar d'una manera tan directa uns sectors productius, en aquest cas catalans, mediterranis, que tenen una realitat molt diferent de la que...
I que probablement no és només Catalunya, perquè és França, és Itàlia,
sí,
és Grècia...
Sí, tots estan en la mateixa tesitura, no? Són pesqueries d'aquestes diàries, de famílies, empreses familiars, que surten a 12, 15, 20 milles de terra i que tornen cada dia a port, que passen tot el peix per port, etcètera, no? Doncs això és... Tan senzill com això no ho entenen.
I des de Catalunya es pot fer alguna cosa? S'està podent avançar en aquest?
És intentar buscar una unitat a Catalunya, no? I hem intentat, tant en la PAC, l'agricultura, com en la pesca, buscar el consens del sector.
En l'agricultura, quin és el principal obstacle?
Bueno, que... n'hi ha molts. N'hi ha molts perquè, un primer, per exemple, fins ara... El sol fet de ser agricultor, de ser empresari agrari, et dona dret a un ajut europeu, no? Per això que deia també de la subsistència de l'agricultura i de la necessitat de que existeixi activitat agrària i proporcioni aliments a la població. Fins ara, qui era agricultor percebia unes ajudes. Ara, aquesta persona que percebia uns ajuts per ser pagès, per ser empresari agrari, les deixarà de rebre i passarà a rebre la percepció de la PAC en funció de les hectàrees de terra que té. Per tant, si tu ets un pagès que no tens hectàrees, deixes de rebre l'ajut. I si ets una persona que tens hectàrees de terra, rebràs ajuts.
Que probablement quantes més hectàrees, a vegades, també menys ajuts necessiten.
No, però en aquest cas, quantes més hectàrees, més diners tindràs. I aleshores aquí què ens podem trobar? Doncs que hi hagi un canvi de realitat, de que tots els sectors, totes les persones que ara estan rebent ajuts de la PAC, deixin de rebre i un altre sector d'agricultors o de ramaders passin a rebre la percepció de la PAC, no? Per exemple, qui surt molt perjudicat? La ramaderia intensiva sense base territorial. És a dir, les granges intensives sense base territorial deixaran de rebre diners i ara estaven percebent unes ajudes per això, no? I aquest pot ser un element. N'hi ha un altre que també és important i ha generat un rebuig del propi sector. La PAC era un instrument agrícola des dels inicis de la Unió Europea i era el principal instrument de política comunitària comuna que es feia a Europa, a l'agricultura, no? Ara es vol introduir aquesta necessitat transversal del medi ambient, no? Que és una voluntat d'Europa, dels països nòrdics, de Centre Europa, i que tots hem de ser conscients que aquestes polítiques ambientals s'han d'introduir de manera transversal en tots els sectors i activitats de la persona. Què passa? Que l'ajuda del pagament únic que se'n diu, que és aquesta ajuda directa per ser pagès, per ser productor, per ser empresari agrari, la condiciona en un 30% a complir uns determinats paràmetres ambientals, que és el que s'anomena el greening, l'enverdiment de l'agricultura. Clar, jo no ho comparteixo, això, perquè els pagesos i els ramaders catalans avui estan complint les directives europees ambientals. Per tant, quin contrasentit? Una persona que avui és europeu, compleix amb Europa, compleix totes les directives europees en matèria ambiental del seu ram, de la seva activitat, agricultura i ramaderia, resulta que pot ser penalitzat si no compleix determinats paràmetres que no són, des del punt de vista, són rotacions de cultius, etc.
És a dir, que són quasi una manera de practicar l'agricultura, no és pròpiament...
Sí, sí, però dues raons. La primera, si tenim el que tenim, és gràcies a que el pagès i l'agricultor ha fet la feina que ha fet i ha preservat el medi ambient i ha preservat el medi natural. Primera raó. Per tant, algun mèrit deu tenir que aquestes persones, durant generacions i generacions, hagin ser capaços de preservar el que tenim. Dos, jo crec que el medi ambient i tot el que és les conductes ambientals haurien de ser uns estímuls, no? És a dir, hi ha una normativa. Si tu la compleixes, no et poden penalitzar, perquè tu l'estàs complint. Fem una cosa, reconvertim aquest greening, aquest enverdiment de l'agricultura, en un estímul pel pagès. És a dir, escolti, vostè té un comportament ambiental que és correcte, que és el que ha de tenir. Res a dir. Si vostè vol ser més exigent ambientalment, jo el premio. Jo li dono un premi, li gratifico, li dono una major ajuda. Què aconsegueixes amb això? Estimular que la consciència ambiental no sigui només una consciència, sinó que sigui una pràctica. I, per tant, a partir d'això, tu generes un estímul de fer les coses més bé si cap, de fer amb un altre tipus de mentalitat, des del punt de vista ambiental, etc. I això no és així. Escolti, vostè pot passar que perdi un 30% d'aquest ajut, 30%, que no és poc, si no compleix determinades paràmetres de cultius, no? De rotacions, en fi... Per tant, jo crec que això és un element també molt, molt negatiu, no? I a partir d'aquí podríem seguir fins parar el que és l'economia de mercat, no? Les mesures de mercat, que aquí és el que també per mi té una gran incidència el que és l'economia social de mercat. Jo sempre explico, no sé si m'allargo molt, si m'allargo molt vostè m'ho diu, jo soc més curt, però jo tenim tres tipus de mercats en aquesta societat del segle XXI. Un tipus de mercat és el mercat intervingut. Vostè em diu com compro, com venc, quan compro i quan venc. I no puc tindre marge de maniobra per res. Aquest mercat cada vegada existeix menys, si existeix, jo crec que ja no existeix, a més, pel mi és rebutjable. Dos, el mercat lliure de capitals. Aquí tot val, el mercat decideix, ningú pot fer res. Aquest és el mercat en el que estem ara. Què passa en aquest segon mercat?
I que ens ha portat aquí.
I que ens ha portat aquí, efectivament. Què passa en aquest tipus de mercat? Que tothom està sotmès a les mateixes normes de la competència, que és l'absoluta llibertat per fer el que es vulgui, per entendre'ns, amb l'únic límit que és la voluntat de les parts. Però en la mesura que hi ha desajustos i que hi ha prevalences i que hi ha posicions de domini de determinades persones, empreses, organitzacions sobre el més feble, que sempre passa el mateix, la competència ho permet. La competència no té un instrument per gestionar aquesta diferència, aquesta agressió als que són els més dèbils d'aquesta cadena, en aquest cas cadena alimentària. No? Per tant, què hem de fer? Jo crec que evolucionar cap a un tercer tipus de mercat, que és l'economia social de mercat, que és dir, escolti'm, partim de la base del mercat lliure, però hi ha d'haver un ànima, hi ha d'haver un contingut social, hi ha d'haver un ànima que no permeti aquestes agressions, que les persones més febles en la cadena surtin perjudicades sempre. No? I aquí és on hi ha, per mi, la gran necessitat d'intentar evolucionar cap a aquesta economia social de mercat, que ha de permetre doncs que quan hi hagi aquestes situacions d'injustícia, perquè al final són injustes per la part més feble, doncs es pugui tenir un instrument de gestió. Fixi's vostè les paraules, que les medeixo molt. Un instrument de gestió d'aquella situació que eviti aquest greuge, aquest perjudici per a aquella persona que forma part de la baula més feble de la cadena. Instrument de gestió. No estic tenint, jo no estic dient que hem d'intervenir, jo no vull intervenir res, no tinc la filosofia ni la mentalitat per intervenir. Estic dient que hem de tenir instruments de gestió que ens permetin detectar quan es produeix aquella injustícia i després, òbviament, tenir instruments que permetin superar aquella injustícia i regularitzar una situació que és injusta per una de les parts contractants, que en aquest cas és el productor, que és el més feble de la cadena, sempre.
També tenim l'honor de tenir nosaltres l'honorable senyor Josep Maria Pelegrí, conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Medi Rural de la Generalitat de Catalunya. Vostè comentava la importància d'anar cap a una economia que, d'alguna manera, no intervingui, però sí procuri un estat de situació de més benestar o equilibri entre les parts. Evidentment, l'alimentació és una de les bases més importants i durant aquests últims anys hem vist com els aliments han estat una mica la moneda de canvi, de pujades, baixades, de... Com és? Perquè no hi ha cap conselleria dels aliments, podríem dir. És de fet, l'estratègica
bueno, sí,
seria la seva.
La nostra, sí, és alimentació i, per tant, producció i alimentació.
Producció d'alimentació. Sí. Com es pot arribar mundialment, ja ara li pregunto, potser, a arribar a una consciència de la importància del que vostè anunciava al principi, no? De que si limitem la producció i uns estan morint de gana, doncs aquí hi ha alguna cosa que falla.
Home, per mi hi ha un aspecte molt important, que és nosaltres el que no hem de fer és ser els rics del sistema i ser generosos amb els pobres del sistema. No? Això crec que és una partida d'un posicionament i d'un plantejament absolutament erroni des del meu punt de vista. No? Per tant, nosaltres el que hem de fer és intentar continuar en un equilibri entre el que és la producció, el respecte al medi ambient, tot aquest tipus de consideracions que és possible, i tenir un creixement sostingut, un creixement sostenible, un creixement equilibrat, però després i sobretot també intentar donar mitjans a aquells llocs on ells han de poder fer també aquesta feina. No pots negar tu el progrés a altres societats o a altres països o a altres estats que avui, per les circumstàncies que siguin, tampoc no hi entraré, doncs no tenen aquells mitjans, aquelles oportunitats, aquells coneixements, aquelles tecnologies que els hi permeti tirar endavant. No? Per tant, què has de fer? Hi ha d'haver un esforç molt important en intentar que aquesta producció que es fa avui aquí es pugui fer en altres països o en altres llocs, aprenent aquella gent a fer les coses d'aquesta manera perquè puguin subsistir i puguin tirar endavant ells mateixos per ells mateixos. No? I a vegades nosaltres utilitzem la cooperació des d'un punt de vista de generositat dels rics cap als pobres. Jo crec que és un concepte que per mi és absolutament equivocat, no? Sinó que el que hem de fer és tractar d'igual a igual. Vostè té uns problemes econòmics, de tecnologia, de mecàniques, de mecanització, de coneixements, etcètera, etcètera. El que hem de fer és ajudar-los a que ells tinguin aquests coneixements i per ells mateixos puguin generar una economia i una dinamització del canvi de l'agricultura com la que tenim aquí. No? Aquest jo crec que hauria de ser l'objectiu.
Un altre dels temes importants a nivell mundial és, com vostè apuntava ja, és la protecció del medi ambient i una de les línies és la generació d'energies alternatives. Com està la situació? Perquè en certs moments ha començat a generar-se unes línies estratègiques de treball en aquest sentit, però ara, tal com està l'economia, la inversió potser s'ha reduït o... Com està?
Bueno, nosaltres tenim oportunitats, encara malgrat les dificultats de les crisis, no? I que són, per exemple, tot el tema de la biomassa. És un món que està per descobrir, és un món que dona moltes, moltes oportunitats, que posa en valor la fusta, cosa que ara no té, i que dona vida i dinamitza tot un sector com és el sector forestal, tota la silvicultura, que ens ha de servir també per dinamitzar molta part del nostre territori. Li donaré una dada. El 66% del territori de Catalunya és bosc. Fixi's vostè. I resulta que...
Des d'aquí a Barcelona no ho diríem mai.
Bueno, això no ho digui massa, que llavors comencem a dir, escolta, clar, com que a Barcelona s'ho miren totes d'un despatx, no coneixen el territori, no el país, per tant... No, però el 66% de Catalunya és bosc. I dius, doncs com pot ser que tinguem tant bosc, per tant que hi hagi tant patrimoni des del punt de vista de recursos naturals, i no haguem sabut valoritzar la fusta, és a dir, posar en valor un recurs que el tenim a dojo. I adverteixo també, o afirmo, l'embosquiment de Catalunya és dolent. Però què diu aquest senyor? Com pot ser que digui que els boscos són dolents? Doncs ho torno a dir. L'embosquiment de Catalunya és dolent pel país. Per què? Perquè el que hem de fer és que hi hagi activitat agrària. I per tant hi hagi conreu de la terra, gestió de la terra. Si no gestionem la terra, per què estem tenint cada vegada més superfície forestal? Perquè la gent abandona el cultiu de la terra i aquella terra abandonada es genera en bosc. Per tant, és molt important l'agricultura. I per tant, hem de tenir bosc, òbviament, i hem de tenir masses forestals, òbviament. Però l'embosquiment progressiu del país és dolent. Perquè això vol dir que no es cultiva la terra, que no es conrea la terra. I no conrea la terra és un efecte molt negatiu pel nostre país. Per tant, hem de tenir boscos, però sobretot hem de conrear la terra i hem de gestionar el patrimoni que aquests tenim. No? De fet, torno a repetir, tenim el que tenim, perquè moltes generacions abans han fet molt bé la feina, i que és deixar-nos un patrimoni que nosaltres l'hem d'intentar conservar i protegir.
Justament avui patim encara, perquè a Rasquera encara ja crema un incendi que ja ha arrasat 3.000 hectàrees. Probablement això és part d'aquesta manca de conreu o de...
Bueno, jo no crec que sigui per... Vull dir, és a dir, que hi hagi aquesta quantitat de boscos és en part perquè s'ha abandonat molt el conreu de la terra, no? I si anem mirant en molts d'aquests territoris, també en les Terres de l'Ebre, per tant, la part de Rasquera, etc., veiem moltes feixes amb les que estan embosquides, no? Per tant, això vol dir que abans es cultivava això, i que ara no es cultiva, i que arbres, pins, etc., que són els que han envaït aquest terreny de cultiu, no? Però jo crec que el que hi hagi incendis, doncs és una cosa que, per desgràcia, hi estem ja molt acostumats. El que hem de fer és intentar fer polítiques que vagin adreçades a la gestió forestal. Perquè si no tenim els boscos nets, si hi ha un petit incendi, que sempre hi pot ser per qualsevol causa, intencionada o no, doncs és molt més fàcil o molt més fàcil allò apagar el foc, no? En canvi, si tenim uns boscos que no estan gestionats, que no estan cuidats, quan comença un foc no hi ha fi. I per això ara doncs estem en una situació d'aquestes 3.000 hectàrees que s'estan cremant i que és un drama pel país, no? Perquè això al final té unes conseqüències molt importants a nivell de territori, de municipi, de gestió, etc.
Senyor Pelegrí, m'agradaria conèixer una mica la realitat i que els nostres oients també puguin conèixer la realitat de les conseqüències de la crisi econòmica, que a vegades aquí sobre un despatx, com pot ser el d'aquesta ràdio, parlem de dèficit, parlem de grans números. Com arriben en el pagès, com arriben al ramader, al pescador? Quin és l'estat de situació de la crisi, la influència concreta i en quines àrees?
Bueno, en general, jo crec que hi ha un efecte negatiu a tots els sectors, i per tant també a l'agricultura, la ramaderia i la pesca, perquè és una conseqüència que és generalitzada, està estesa per tot el territori català i espanyol, no? I europeu, de fet. En quines mesures arriba? És a dir, si nosaltres fóssim capaços d'intentar tenir i generar i exercir determinades actituds des del punt de vista de la responsabilitat a l'hora de gestionar una empresa o un territori, segurament que potser no haguéssim arribat tan aquí, no? Què va passar? Que tots hem gastat més del que havíem de gastar. I per tant tots hem generat un deute i un dèficit que ara l'hem de tornar. I això vol dir que ens hem d'estrenyar el cinturó en tots els àmbits. Què passa? Quan hi ha explotacions petites, que són explotacions que per si soles no són rendibles des d'un punt de vista econòmic. I per tant, escolti, abans hi havia un senyor que tenia, ara exagero, però perquè m'entenguin vostès el que vull dir, tenia 2 hectàrees. I en 2 hectàrees vivia ell, vivia la família, tenia la mula. Ell anava, treballava dissabtes, diumenges, etc. I se'n sortia, i podia mantenir la família. Avui en 2 hectàrees és que no pots fer res. Però clar, tu només tens això i el món del pagès és també un món molt, molt envejós i molt, molt tancat moltes vegades, no? I per tant, tu no vols donar un pas per associar-te amb aquest senyor, per dir, escolta, fem una finca més gran. Si fem una finca més gran, produirem més. Si produirem més, teòricament tindrem més benefici pels dos, i per tant els dos podrem viure més bé, des d'un punt de vista de les persones, de les famílies, no? Per tant, hi ha moltes explotacions petites que passen dificultats quan hi ha un desequilibri en tot el que és la cadena d'alimentació. Vull dir, quan a nosaltres a França l'any passat a l'estiu ens paren els camions catalans, ens llancen el producte i per tant no podem vendre aquest producte a França o a Rússia, que és on anaven destinats, això és un problema. Si jo només tinc això per viure i me'l tallen la fonda francesa, em deixen tot l'any absolutament desprotegit, no? Quan hi ha una crisi com la coli de l'any passat, que va fer baixar els preus dels productes de l'horta i de la fruita de Catalunya i d'Espanya, sense cap base científica per fer aquella acusació, com s'ha demostrat després, clar, jo com que tinc una explotació que és petita, que té unes dimensions determinades, però que no són res de l'altre món, quan tinc qualsevol petit incident, jo pateixo. Jo pateixo. Per tant, si sumes la crisi generalitzada amb el que això comporta, li donaré una dada. Avui, als supermercats, les famílies es gasten el mateix per comprar menjar que per pagar el telèfon mòbil. Fixi's vostè. Gastem el mateix en telèfon que en comprar menjar. Què passa aquí? Que és que ens alimentem del telèfon mòbil? No. Però avui gastem el mateix. Per tant, la disminució del cost de l'alimentació en les famílies és important. Comprem menys. I això té una cadena. Igual que la producció té una cadena ascendent, la crisi té una cadena descendent. És a dir, mengem menys, ens sacrifiquem a través de no comprar menjar, i a partir d'aquí tot això té la cadena cap baix. El productor al final no pot vendre el seu producte.
Solucions de futur, senyor Pelegrí?
N'hi ha una que jo la vinculo molt al que és la economia social de mercat, que és aquesta possibilitat que hem de tenir o necessitat que té en aquest cas el sector d'intentar garantir que el productor rebi un preu que sempre estigui per sobre del preu de cost. Això vol dir diverses coses, és a dir, primer desfer aquest desequilibri que hi ha entre aquestes posicions de domini o posicions de força per sobre dels uns sobre els altres. Això vol dir que també dignifiques la feina del pagès i de l'empresari agrari, és a dir, una persona que té aquesta activitat, que és una feina dura des del punt de vista de les condicions climatològiques, del treball dur del camp, etc.
I de la incertesa,
no? Tres, la incertesa d'aquestes condicions que tu plantes, però no saps si colliràs. Uh-huh. Tu plantes, però no saps si colliràs. Doncs tot això hauria de poder-se resoldre d'una manera satisfactòria amb aquests, el que deia abans, aquests instruments de gestió que permetin a un senyor que fa aquesta feina que pogués viabilitzar la seva explotació, no? Ara, també són cicles. Insisteixo, el sector agroalimentari del nostre país és el més sòlid que hi ha, és el més anticíclic, i per tant el que hem de fer és cada vegada que hi ha aquestes situacions de crisi intentar allò de remoure la cassola. Evidentment hi ha costos, però crec que és un sector que se'n sortirà i que se'n pot sortir molt bé, no? I a partir d'aquí, tu quan veus, per exemple, en el món empresarial, que hi ha fusions de grans despatxos d'advocats, hi ha fusions de grans empreses d'informàtica i de tecnologies de la comunicació, hi ha fusions de grans multinacionals en l'àmbit del no sé què, el món tira cap a que hem d'anar, doncs, a fer grans estructures, grans, no sé si són grans màquines, no? Però que la concentració et dona força, la unitat et dona força. I quan aquí el pagès es vol quedar en aquella hectàrea i mitja, que és el que fa les quatre cosetes, i que vol continuar així, amb aquestes incerteses del temps, dels preus, de les possibles incidències externes que et vinguin, com crisis provocades, etc., doncs llavors fas una crida i, escolti'm, senyors, hem d'estar al segle XXI en un món globalitzat, no? Perquè avui podem vendre perfectament a Xina. Fa 25 anys Xina no sabia on era, perquè era el mapa aquest redó que ens ho deia, no? Però no hi anàvem a Xina. Ara podem anar a Xina, podem anar a Àsia, podem anar a Nova Zelanda, podem anar als Estats Units, podem anar a Latinoamèrica, i el món és petit. El món és petit, no? Per tant, el que hem de fer és intentar això, ajudar aquells més febles, aquelles persones, aquelles empreses més febles perquè puguin subsistir i tirar endavant.
Amb aquesta crida a la Unió, per poder sortir de totes les crisis i els moments difícils en els que estem vivint, tant a casa nostra com a la resta dels països, hem de deixar l'entrevista aquí. Honorable senyor Josep Maria Pelegrí, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vostès i a la seva disposició.
I per treballar per una feina, com vostè diu, estratègica de futur.
Molt amables, gràcies.
Gràcies.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. In the heat of the night. Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir de nit, que treballen o que no tenen son. De matinada, actualitat, consells de salut i exercici, oci i caps de setmana, cinema, llar... Connecta't també a dematinada.es o busca'ns al Facebook. Cada dissabte passada la mitjanit, De Matinada, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Repetició del programa els dilluns a la 1 del matí. Doncs continuem a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, ara comentant l'actualitat econòmica. Tenim amb nosaltres avui com a contertulià el senyor Claudi Cervelló, expert en medi ambient i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, Claudi.
Bona tarda.
Com ha vist l'entrevista? Volia començar una mica amb vostè, perquè com que és expert en medi ambient, no sé si li ha quedat alguna cosa per dir o...
No, jo li hauria preguntat al conseller Pelegrí com veia tot el sector de la producció ecològica i de la producció agrària certificada, perquè em sembla que és un sector que pot donar lloc, doncs, a un negoci que veiem que a poc es va estenent per les nostres ciutats i pels nostres barris.
Sembla que estigui en creixement.
Sembla que estigui en creixement i, per tant, jo espero que per aquí i també potser pel tema del turisme rural serien dues vies que ens permetrien consolidar noves estructures econòmiques i nous nínxols de negoci. Per tant, aquesta era una de les coses que hauria comentat. I l'altra, totalment d'acord amb el tema del bosc i de la pèrdua de conreus. Efectivament, la massa forestal, quan creix desbocada, doncs, evidentment, és un risc d'incendi, és un risc de moltes coses, i després una pèrdua d'activitat i d'ocupació del territori. I això, doncs, ens hauria de fer pensar tots que, més que la possibilitat o el patir perquè desapareguin boscos, el que hem de patir és perquè desaparegui el conreu i perquè desaparegui l'ocupació dels camps i dels boscos.
Avui hem tractat un tema de fons, mentre sobre la taula cremen d'altres que semblen potser una mica més urgents o que ens fan una mica patir més ràpid. Un d'ells és els grecs retiren 1.200 milions d'euros dels bancs en dos dies enmig de la inestabilitat política i de la possible sortida de l'euro. Tenim també amb nosaltres el senyor Jordi Bastida, enginyer industrial. Bona tarda.
Bona tarda.
Com veu aquest estat de pànic que s'està començant a generar i que fins i tot el senyor Montoro ha titllat una mica de que no arribi a nosaltres?
Bueno, el fet és de que davant d'aquesta problemàtica que es troba i amb aquesta situació que es troba en aquest moment Grècia, hi ha un determinat grup de gent que sí que, davant de la incertesa, el que intenta fer és treure els diners i retirar dels bancs. I jo suposo que en aquests moments aquí, en el nostre país, no es fa, en realitat perquè es té la sensació que és una mica més segur. El que passa que jo no sé si és degut a les paraules dels ministres del govern o bé perquè no sabrien pas on posar-los. Vull dir, aquest és un tema que jo dubto, no ho sé. Vull dir, tant podria ser per aquest tema o perquè no sap què fer-ne. Vull dir...
Tenim amb nosaltres també a Cristina Prunyonosa, professora de la Universitat de Barcelona, d'Hisenda Pública. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè com creu que aquesta, és a dir, les principals institucions com el Banc Central Europeu o el Fons Monetari Internacional han declarat que seria terrible que Grècia sortís de l'euro, però tots, per contra, han declarat que és possible, que és plausible i que d'alguna manera podria ser que anéssim cap aquí. Creu que això serà efectiu?
uf, això, de guru no en soc, no? Però la situació està molt complicada i, hombre, no és descartable. La realitat és que s'estan fent retallades tant a Grècia com a Espanya com a d'altres països. S'està fent un esforç molt important per controlar el dèficit, però, clar, venim d'una situació on havíem consumit i gastat per sobre de les nostres possibilitats i, com deia el conseller Pelegrí, doncs ara hem de tornar aquests diners, hem de pagar per l'endeutament uns recursos que no tenim, perquè amb la desconfiança dels mercats fa que cada cop la partida pressupostària que les administracions dediquen al pagament de l'interès del deute és més elevat i, per tant, a mesura que va pujant la prima de risc, totes les retallades que estan fent és com si les tiressin per l'aixeta, no? I, a més, els ingressos. Com no hi ha confiança, no hi ha inversió i, per tant, no s'estan pagant impostos, no s'estan generant ingressos. I és una situació molt complicada i, per tant, jo crec que caldria fer algun pla de xoc per trencar amb això, perquè només amb retallades jo crec que està clar que no ens en sortim. I, per tant, si la manera de sortir endavant o una de les opcions és, pues, bueno, al final, generar una mica més d'endeutament per poder insuflar a l'economia més activitat, i això la Unió Europea no ho permet, pues, potser algun país decidirà sortir de la Unió Europea, perquè és que, si no, de moment no ens en sortim.
Sortir de la Unió Europea amb quin preu? Quina seria la situació de Grècia si sortís de la Unió Europea? I quina seria la situació de la resta dels països o dels estats respecte a Grècia amb tot l'endeutament que quedaria pendent?
Jo diria que si Grècia surt de l'euro, no sé si és un plantejament viable o si ara el que estan fent és una mena de partida de pòquer, no? Escolta, nosaltres anem tensant la corda cap a una banda mentre la Unió Europea ens la tensa per les polítiques d'austeritat, els grecs amenacen o amaguen amb sortir de l'euro. Però, clar, si sortissin de l'euro, que em sembla que no sé si els mecanismes són tan clars com es vol fer veure, però si sortissin de l'euro vol dir que haurien de baixar el dèficit del 10% que tenen ara al 0%. Per tant, la situació sí que seria dramàtica pels propis grecs. Per tant, aquí realment és un... D'altra banda, però, si ells sortissin de l'euro, tot i que només són el 2%, em sembla recordar el 5%, que és el 2% del producte interior brut de la Unió, si ells sortissin de la Unió Monetària vol dir que realment quedaria molt tocat tot el projecte i, per tant, aquest pànic que ara s'està vivint una mica a Grècia, que suposo que aquesta retirada de fons és tement la reintroducció del dracma, doncs si aquesta sortida de Grècia que deia es produís, realment seria un cop bastant fort per tota la zona euro. Per tant, aquí també Alemanya i França, Merkoland, han de veure si això realment és una cosa que interessa o si val més, doncs, intentar suavitzar el tema.
Fa dos dies, Paul Krugman, Premi Nobel, anunciava en el bloc d'opinió del New York Times que, segons ell, Grècia sortirà de l'euro, però, a més, doncs, que es produiran tota una sèrie de successos que només ajuden a incrementar una mica el pànic que, d'alguna manera, ja s'està vivint. A mi m'agradaria preguntar, es poden fer aquestes declaracions sobre una base o quines...
Algú les ha fet, i a més les ha fet un Premi Nobel, i jo no vull esmenar la plana al senyor Krugman, evidentment, però sí que penso, d'una banda, que hem de ser molt curosos, i els líders també han de ser molt curosos en les seves declaracions, perquè, clar, això vol dir que aquestes declaracions poden crear una onada de major pànic que precipiti algunes decisions que no serien bones per la gent. Jo aquí faria una crida a la prudència, no ser alarmistes. Suposo que el senyor Krugman s'ho mira des de la distància, per tant, ens deu veure com una regió i, per tant, doncs, deu fer uns càlculs macro. Però diria que aquí hem de tenir confiança en els líders, en que hi hagi un joc polític i que realment, doncs, uns equilibris, i que això ens permeti, doncs, fer veure que... Jo entenc que els alemans, ells deuen estar cansats de pagar la festa del sud d'Europa. Igual una mica com els catalans ens sentim en una situació equivalent respecte a la resta d'Espanya. Per tant, els podem entendre d'aquest punt de vista, però d'altre suposo que els alemans també veuran que si realment no hi ha un mercat europeu, amb ells també els toca. De fet, avui he llegit en algun lloc que les exportacions alemanyes a la resta de la Unió estaven en un dels punts més baixos dels últims 20 anys. Però això també ha de fer pensar els propis alemanys, a la pròpia locomotora, de dir, escolta, potser és que hem de prendre alguna mesura per reactivar el consum intern.
Per sort, avui ens hem llevat amb... bueno, ens hem llevat. Hem viscut al llarg del matí una demanda del Tresor Públic que ha col·locat doncs, 2.493 milions d'euros en bons i obligacions. Fet que no es tenia molt clar.
Bueno, jo crec que això vol dir que la confiança tampoc està tan baixa, no? Perquè quan un país genera, fa una major deute i la gent compra, vol dir que encara esperem que ens tornin el deute, perquè algun dia, quan venci, perquè si no, no compraríem, no? I jo crec que la confiança és la clau aquí ara. I a mesura que es perd la confiança, doncs la situació es va empitjorant. I per tant, si aconseguim mantenir aquesta confiança, doncs anirem millor que si no l'aconseguim mantenir. De fet, el sistema financer es basa precisament en un sistema en què tu recaudes, reculls uns diners dels inversors o dels estalviadors i prestes molt més del que reculls amb uns altres a canvi d'uns interessos més elevats dels que pagues als que t'han deixat els seus estalvis. Clar, si a data d'avui tots ens plantem davant del banc a demanar el que vam invertir, doncs el banc té un problema perquè no ho té. És així, vull dir, no els té tots els diners que nosaltres hem posat allà perquè els ha deixat amb uns altres, perquè ha fet tota una sèrie d'inversions i operacions amb aquests recursos i ara no els té líquids, que no vol dir que no hi siguin, vol dir que a data d'avui tots juntets, si ens posem en cua per treure els diners, no ens els pot donar.
Què passa? Això tampoc ens ha de portar un pànic. Exacte, perquè potser tampoc no necessitem aquests diners ara mateix, oi que no els trauríem en un altre moment?
És a dir, la situació és que això són les regles del joc, i quan tu confies en que el joc que és així i que el dia que tu necessitis te donaran els teus diners, doncs no hi ha problema. El problema ve quan davant de situacions com alarmistes de Nobels o d'algun dirigent polític o de non-líders, doncs la gent té la sensació que el dia que vagi a treure no li donaran, doncs mira, vaig demà i que m'ho donguin i així ho tinc a casa encara que sigui sota la rajola.
Crec del 29.
Exacte, i aleshores això és el problema, perquè si tots fem això segur que hi haurà un corralito aleshores, perquè és evident que l'Estat haurà de limitar que no podem treure els nostres dipòsits perquè el banc no pot assumir donar-nos els tots en una setmana, no? I aquestes són les regles del joc.
Senyor Bastida.
No, és evident, vull dir, no hi ha cap altra alternativa. El passa de que el senyor Krugman, que hagi fet aquesta, ha coincidit a més amb una entrevista que es va fer a TV3, que sembla que la cosa està molt malament amb el senyor Krug. Llavors, clar, vull dir, tots aquests elements... Vull dir,
tants elements negatius sumats.
Sí, clar, un darrere l'altre doncs, ens estan espantant a tots. No? De totes maneres, clar, vull dir, jo crec que no han de ser alarmistes, perquè si no la situació pot acabar sent bastant catastròfica. Vull dir, no... Ara, clar, vull dir, com que ens han vist últimament, vull dir, que ens deien unes coses, vull dir, que després ja no eren veritat, etc, doncs això sí que ens fa preocupar.
És a dir, coherència, però confiança.
Sí, però a més dir la veritat, vull dir, jo crec que, vull dir, el dir les coses com són i què és el que hi ha, vull dir, doncs això almenys no tranquil·litza, vull dir, et preocupa, però almenys saps a què tenir-te'n en un moment. Però si sempre se'ns està dient una cosa, després al cap de poc temps doncs es veus que varia la situació, doncs clar, això espanta.
La caiguda d'exportacions i de la inversió confirmen la recessió espanyola, que cau en un 0,3%. I també confirmant la recessió de Catalunya, que cau un 0,1%.
Sí, aquestes són les dades, eh? El que passa, jo aquí potser més que entrar en les dades, el que passa que en general la Unió Europea sembla que comença a salvar de la recessió. Clar, jo aquí crec que aquí el que hem d'aconseguir, el que hem de buscar és tenir capacitat d'invertir, de dedicar diners per reactivar l'activitat econòmica. I a Catalunya això és una cosa que passa per la reclamació del pacte fiscal. És a dir, el que no pot ser aquí és, com deia abans, que els recursos dels catalans, els que generem amb la nostra activitat i els que estalviem a base de retallades, acabin evaporant-se cap a la resta de l'Estat sense cap mena de contrapartida ni de limitació. I, per tant, aquí el que hem de fer és, com plantejava abans d'ahir o ahir el president de la Generalitat, és demanar, des d'una posició d'unitat i de consens dins de Catalunya, el pacte fiscal. És molt difícil perquè ara és un mal moment, però els necessitem, perquè si no ens hi juguem la viabilitat del país.
Avui sembla que les postures des del govern central són una mica més conciliadores, fins i tot des de des del PP català, també podríem dir que van una mica cap a l'aprovació o cap a la negociació una mica d'un possible pacte fiscal. Fins i tot avui Montoro allunyava les amenaces de la intervenció i reconeixia l'esforç de les autonomies. Pot ser que aquesta tensió arribi a un pacte, finalment?
Esperem que hi arribin, que esperem que hi arribin. Aquí també hem de veure que el govern de l'Estat està fent una estratègia política de carregar els neulers i de carregar les culpes de la crisi sobre les autonomies. I, per tant, aquí dius, home, escolti, l'Estat té una part important de la despesa pública i no té les competències, però la tenen les comunitats autònomes, ni d'ensenyament, ni d'educació, ni de sanitat. Per tant, potser que l'Estat també pot fer un esforç d'aprimament. Al capdavall li queda la representació internacional, l'exèrcit i uns quants museus situats a Madrid. Simplificant molt, oi? Però, per tant, escolta, si realment aquesta és la cosa, potser aquí també hi ha marge d'aprimament. I, per tant, doncs, escolta, reconeix d'acord que tots hem de fer esforços, però tots vol dir tots, no només les administracions territorials.
Senyor Bastida.
Sí, a veure, no hi ha res a afegir-hi. El fet és de que la distribució per les autonomies n'hi ha unes, vull dir que pràcticament tots els seus serveis de sanitat i educació doncs queden contratats pels governs centrals. Llavors, clar, vull dir, l'aprimament, vull dir, resulta que és per un tipus d'autonomies que té unes competències molt grans i que, a més, té una despesa important a sanitat i a educació, i, en canvi, vull dir, doncs altres, vull dir, no les tenen. Llavors, potser és l'Estat central. També hi ha un tema important, vull dir que moltes de les estructures estan duplicades tant a l'Estat central com a les autonomies. Vull dir, llavors, doncs, per què mantenir els dos? Vull dir, aquí també hi pot haver-hi un aprimament.
Sí, de fet, amb el tema dels traspassos, quan s'han produït diferents traspassos al llarg dels anys de competències del govern central cap a les autonomies, això s'ha vist molt clarament. Aquests traspassos han sigut realment ruïnosos, en el sentit de que ens han traspassat molt pocs efectius, molt pocs recursos, i suposo que una mica l'afany de les autonomies d'assumir competències, i en una època que tampoc no era com la d'ara, perquè si fos ara diríem doncs no volem la competència, però en aquells moments s'acceptava a qualsevol cost. Això volia dir que transferien una competència, però no tenies els ingressos suficients per fer-ho, i ho havies de completar amb recursos propis que et donaven per una altra cosa. I per tant, ells mantenien unes estructures i uns recursos a nivell central, que jo en altres moments he tingut converses on ens deien, no, ara vale, aquesta competència ja no la tenim, però hem de controlar les autonomies i, per tant, necessitem gairebé el mateix i al final acabarem fent el mateix, necessitem la mateixa gent. I, home, en una situació de vaques grasses, pues, potser no passa res, el que passa que el problema de no resoldre-ho és quan, després, al final, doncs, tens els, ara que hi va mal dades, tens el problema.
I aquest és el cas dels Rodalies.
Sí,
senyora Prunyosa, m'agradaria, ja que està vostè aquí i que sí, és experta en hisenda pública, el senyor Mas, president del Govern de la Generalitat de Catalunya, ha anunciat que l'hisenda catalana és algo no negociable. Com veu vostè aquest tema?
Hombre, jo crec que efectivament nosaltres hem de tenir aquesta possibilitat de controlar els nostres ingressos i poder-los gestionar de la manera que ens sembli més adequada i més adaptada a les necessitats del nostre país, i que el sector productiu català no té per què assumir una sèrie de despeses que no són inherents al nostre territori, tot i que, evidentment, has de mantenir una certa solidaritat. Però el que no pot ser és que amb aquesta solidaritat inverteixis l'ordre de riquesa. És a dir, que quan tu acabes, després de passar el rasclet, resulta que ets més pobre que d'altres comunitats a les que tu has ajudat. I això és insostenible, és inviable en qualsevol estat, no?, democràtic. Per tant, això s'ha de resoldre i no pot continuar. Per tant, alguna cosa, com deia el senyor Claudi Cervelló, s'ha de fer. El que no sé és quan ni quan trigarem, ni si ens deixaran o no, però
probablement tampoc hi ha molt temps per solucionar les coses. Doncs se'ns ha acabat el temps, avui l'entrevista s'ha allargat una mica i, tot i que tenim molts temes sobre la taula, probablement no acabaríem mai de parlar-los en aquest moment. Moltes gràcies, senyor Claudi Cervelló, expert en medi ambient, membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, senyor Jordi Bastida, enginyer industrial, senyora Cristina Prunyosa, professora de la Universitat de Barcelona i expert en hisenda pública, per les seves declaracions. I nosaltres doncs, ens acomiadem de l'equip que ha fet possible aquest programa, Jordi Carretero, l'equip tècnic, Econòmic, Mercè Raga, Bet Pardagí, com sempre, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials i el suport de l'Agència Catalana de Consum, i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Ha estat, com sempre, un plaer, que tingueu una bona setmana i ens tornem a trobar, com cada dijous, de 8 a 9 del vespre.